Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de paraigües. Pluja tant al matí com a final del dia, quan localment poden produir-se xàfecs tempestuosos.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui dues entrevistes molt interessants aquí al Supermatí. Per començar parlarem amb responsables de l'Hospital de Palamós perquè ens expliquin aquesta campanya de mecenatge que han activat per poder fer millores a l'hospital. En plena crisi pel coronavirus, unes millores que han d'ajudar també a aïllar aquesta situació. Això per una banda. I després també parlarem amb el responsable del Cinema Montgrí, que reobre aquest cap de setmana. Una molt bona notícia, i a més reobre amb la projecció del documental Pavarotti, que ja us vaig recomanar abans del confinament i que ara torna a l'hospital, al Cinema Montgrí de Torroella de Montgrí, perquè l'aneu a veure tots aquest cap de setmana amb un aforament limitat, caldrà dur mascaretes. En parlarem avui amb en Jordi Bellapart, que és el gestor del Cinema Montgrí. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Agents cívics donaran informació a les platges de l'Estartit.
D'aquesta manera es pretén cercar la màxima complicitat dels usuaris per tal de garantir, entre tots, un ús saludable i adequat a les recomanacions sanitàries. I també donaran informació sobre l'estat de les platges, el nivell d'ocupació i consells de seguretat.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Palamós calcula que a les seves platges hi caben com a màxim 15.000 persones.
Exacte. L'Ajuntament de Palamós assegura que les 5 platges del municipi poden acollir 15.000 persones. Això es va calcular tenint en compte les distàncies de seguretat imposades per la por a la contagió del coronavirus, tot i que aquest ja està en fort descens. L'alcalde Lluís Puig ha assegurat en una entrevista que, de fet, a les platges no s'ha superat mai aquesta xifra de 15.000 persones alhora i, per tant, hi podran cabre tots els que hi vulguin venir.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
L'Hospital de Palamós obre una campanya de mecenatge per adaptar les instal·lacions a la Covid-19.
A l'Hospital de Palamós cal fer-hi una nova unitat d'aïllament de la quarta planta d'hospitalització i cal reformar la unitat de cures intermèdies. Per això han obert una campanya per aconseguir els 600.000 euros que necessiten.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
El Cinema Montgrí reobre les seves portes divendres 5 de juny i serà un dels primers del Baix Empordà a fer-ho després de la crisi. Sandrine Busnet.
Així és, Dani. El proper divendres 5, el Cinema Montgrí de Torroella obrirà de nou les seves portes i serà el primer a fer-ho després de la crisi del coronavirus. S'hi podrà veure l'excel·lent documental Pavarotti de Ron Howard. Val a dir, però, que s'haurà de respectar les nombroses normes de seguretat de la fase 2.
Ara sí, Agnès Santos, arrenca el període d'inscripcions als casals d'estiu del Baix Empordà.
Doncs sí, de moment la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols són alguns dels municipis que ja han iniciat els tràmits d'inscripcions telemàtiques als casals d'estiu per les famílies que ho desitgin i estan anunciant l'oferta educativa.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Begur aprova inicialment modificar el POUM per fer nous equipaments municipals al sector de la Font del Baix.
Efectivament, i entre aquestes instal·lacions previstes volen construir un dispensari mèdic, unes noves dependències de la policia local, una plaça i 140 aparcaments. El consistori afirma que té la capacitat per fer aquest esforç econòmic.
Hi ha una nova il·luminació al mercat de la carn de Palafrugell.
La nova instal·lació consisteix en la col·locació de 18 llumaneres de tecnologia LED de 71 watts suspeses del sostre del mercat damunt dels passadissos. Aquestes llumaneres substitueixen els antics projectors halògens del mercat i suposaran un estalvi anual de 2.500 kW.
El White Summer de Pals confirma que es farà aquest estiu.
El festival d'enguany es readaptarà per canviar el format i la programació per tal de complir la normativa vigent per la crisi del coronavirus.
I la sala d'exposicions de les Escoles Velles es torna a omplir de cultura i tradició amb l'exposició El peix al cove.
ha reobert després de tancar per la Covid-19 amb una mostra que retrata l'evolució de la vida pesquera a Bagú en els quatre ports del municipi: Sarriera, Satuna, Aigua Blava i Fornells. L'exposició, que recull material fotogràfic i històric de les famílies del territori que han dedicat la seva vida a l'art de la pesca, es podrà visitar fins al dia 27 de juny.
I aquest mes de juny se celebra l'onzena edició de la Jornada de Dones Ganxones, Dones del Món a Sant Feliu de Guíxols.
L'estat d'alarma per la Covid-19 ha obligat a readaptar la proposta tal com s'havia celebrat fins ara, i enguany es farà virtualment. Durant el mes de juny, doncs, totes les dones emprenedores de Sant Feliu de Guíxols podran enviar un vídeo tutorial on expliquen les activitats que realitzen o com funciona el seu negoci, i l'Ajuntament en farà difusió a les seves xarxes socials.
Moment de repassar la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Dia plujós.
Dia de pluges, plugims aquest matí, i xàfecs que poden ser més importants al final del dia. Però sí, dia de paraigües en tot cas, amb un cel tapat bona part del dia i un ambient, no direm fred o fresc, però sí que gens de calor, amb temperatures que actualment ronden els 17-19 graus al Baix Empordà, per exemple 19 graus a Calonge, 18 a Palamós o 17 a la Bisbal, però que quedarà una màxima restringida als 22-23 graus. Poca calor, doncs. Pluges, com dèiem, aquest matí que encara queden plugims residuals, més que res. Hi ha una banda de precipitació que actualment està creuant Catalunya d'oest cap a est. Ens arribarà força desgastada les properes hores, i cap al final del dia, en qualsevol moment del dia, es poden produir pluges, però creiem febles, en tot cas. Però cap al final del dia sí que es reactivaran tempestes, i localment hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya perquè ho pot fer amb força, amb xàfecs d'aquests que poden descarregar 20 litres en qüestió de 30 minuts. Demà millora clarament la situació del temps, amb una mica més de sol, es recuperarà una miqueta la temperatura, però quedaran alguns intervals de núvols, i a mitjà termini hem de dir que no millora la situació meteorològica, perquè diumenge molt probablement es tornarà a repetir ruixats i xàfecs amb una temperatura que es mantindrà a ratlla.
Val, per tant, diumenge que ve torna la pluja.
Pinta, sí, a inestable. De fet, continuarem parlant de tardes que creixeran nuvolades, i algunes d'aquestes tardes les nuvolades acabaran arribant al Baix Empordà en forma de pluja. Sobretot diumenge, creiem que serà la jornada més inestable del que de moment sembla a mitjà, a curt termini.
Doncs bé, estarem pendents. Gràcies, Albert.
Fins ara.
I més enllà del Baix Empordà, la notícia del dia ens porta a Reus. Perquè hi ha hagut un brot de coronavirus en una residència d'avis a Reus, amb 19 positius confirmats. Hi ha 17 avis i àvies contagiats, i dos dels treballadors del centre també han donat positius. El centre afectat és el sociosanitari Monterols, on ja hi havia hagut positius, de fet. Recordem que aquesta regió sanitària, la del Camp de Tarragona, fa dues setmanes gairebé que està a la fase 2, i si tot va bé hauria de passar dilluns a la fase 3. Els experts avisen que el brot està controlat, però caldrà anar-ho seguint. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat suma una mort més per coronavirus a tot l'estat espanyol, i ja en suma 27.128, tot i que l'Institut Nacional d'Estadística eleva aquesta xifra per casos no detectats a 48.000. El Congrés dels Diputats ha aprovat la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny, i Junts per Catalunya ha avisat a Esquerra que un sí al suplicatori per investigar Laura Borràs provocarà canvis en les relacions de les dues formacions independentistes. Avui toca escoltar Bruce Springsteen, que tal dia com avui, de 1984, publicava el seu disc Born in the USA. Entre les cançons del disc trobàvem himnes com Glory Days, I'm on Fire, la qual dona nom al disc, o Dancing in the Dark. Aquest Dancing in the Dark és la cançó del dia. Man, I'm just tired and bored with myself.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, i per cert, si encara no us heu apuntat a la nostra caixa d'eines, radiocapital.cat.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Si has conduït mai un Segway, sabràs que és una experiència increïble i, sobretot, a l'abast de tothom. Doncs ara, imagina't redescobrir el Parc Natural de Pals amb una ruta en Segway entre pinedes i arrossars.
I acabar-la de la millor manera.
Fent un arròs. Doncs tot això és possible gràcies a Life Tour Segway. Ens trobaràs al minigolf de la pineda de la platja de Pals. Per reservar, truca o envia un WhatsApp al 696 44 77 61. Ah, i a la pineda, no et perdis els nostres llits elàstics, el minigolf i el minicàrting. Tenim activitats per totes les edats.
Pots vestir a l'última sense haver de sortir de Palamós. A Modes Teresa, roba de senyora, i tenim roba per a totes les edats, per totes les talles i per a tots els gustos. Totes les nostres marques són d'aquí.
Asai, Surfi, Massana, Asimètrico, Sisus...
Modes Teresa, roba còmoda per anar a l'última i bé de preu. Comprova-ho a modesteresa.com o al carrer Cervantes número 15 de Palamós. T'hi esperem.
Bisbal Color, venda i distribució de pintura. Oferim serveis de pintor professional, interiorisme, aplicador de sate, tècnica en terres i façanes i comunitats de propietaris. Bisbal Color, vine a veure'ns al carrer Aigüeta 69 de la Bisbal o visita el nostre web bisbalcolor.es. Bisbal Color, posa color a la teva vida.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
L'Estartit, Torrelles, ja ha donat detalls de com controlarà l'accés a les platges. L'Ajuntament ha explicat que la platja Gran de l'Estartit tindrà un punt d'acollida en el seu accés des d'on els agents cívics donaran informació sobre l'estat de les platges, el nivell d'ocupació i donaran també consells de seguretat.
Tot i que les grans dimensions de les platges de Torroella, l'Estartit i les Medes no fan preveure problemes de capacitats per acollir a tots els banyistes que ho desitgin, des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha cregut convenient reforçar el dispositiu informatiu. D'aquesta manera es pretén cercar la màxima complicitat dels usuaris per tal de garantir entre tots un ús saludable i adequat a les recomanacions sanitàries.
I, de fet, ja han instal·lat una guingueta informativa.
Sí, ja es continuen desenvolupant els treballs d'adequació de les platges perquè els banyistes i usuaris les trobin en les millors condicions. Segons han explicat, aquesta temporada el dispositiu municipal és especialment complex per les normatives que han de fer per fer front a la Covid-19 i pels efectes que més van tenir els forts temporals Glòria i Sant Jordi. Per aquest motiu, els treballs d'adequació es van iniciar ja fa moltes setmanes amb previsió de tenir-ho tot a punt tan aviat com es permetés el bany.
I de les platges de l'Estartit? A les de Torroella. A les de Palamós, volien dir. I és que hi ha 15.000 persones... Segons l'Ajuntament de Palamós, aquest any, a les platges de Palamós hi poden cabre com a màxim 15.000 persones.
Així és, l'Ajuntament de Palamós assegura que les 5 platges del municipi poden acollir 15.000 persones. Ho va calcular tenint en compte les distàncies de seguretat imposades per la por a la contagió del coronavirus, tot i aquest ja està en fort descens. L'alcalde Lluís Puig va explicar en una entrevista que, de fet, a les platges no s'ha superat mai la xifra de 15.000 persones alhora i que, per tant, hi podran cabre tots els que hi vulguin venir. Escoltem-lo.
Nosaltres creiem que sí, eh? És el tema que ja havíem dit moltes vegades. Nosaltres, gràcies a Déu, doncs en el nostre nucli tenim unes platges amb una superfície de sorra molt gran. L'exemple més clar és la platja de Palamós, que ni en els mesos d'estiu de les temporades més bones doncs no s'arribava a ocupar ni la meitat de la superfície i, per tant, amb aquest càlcul que hem fet d'una forma prudent, hem sigut molt prudents doncs a l'hora de calcular aquestes capacitats, doncs pensem que tindrem doncs una capacitat suficient per acollir totes aquelles persones doncs que vulguin gaudir de la platja, ja siguin del nostre municipi o més endavant de les persones que ens puguin visitar d'altres indrets de l'Estat o internacional.
I, clar, algun detall més, hi haurà cartells de senyalització per informar els usuaris, no?
Sí, en els pròxims dies el consistori posarà cartells de senyalització amb tota la informació necessària que es donarà en català, castellà, anglès i francès. A més, als mesos de juliol i agost es contractarà una desena de vigilants que controlaran activament les persones.
Ara ens mantenim a Palamós per parlar de l'hospital. I és que els serveis de salut integrat del Baix Empordà ha obert una campanya de mecenatge per poder fer front a la reestructuració que necessita l'Hospital de Palamós i la residència Palamós Gent Gran arran de la crisi sanitària pel coronavirus. Gerard.
El total de les mesures necessàries costarà 600.000 euros. A l'Hospital de Palamós cal fer una nova unitat d'aïllament de la quarta planta d'hospitalització, com també reformant la unitat de cures intermèdies. Mentre que a la residència Palamós Gent Gran cal sectoritzar la climatització de la tercera planta. Per això demanen donatius als ciutadans a través del web de l'SCIB.
Aquesta campanya vol arribar a molts públics, per això han organitzat el Divertardeo. Què és això?
Serà un concert de l'orquestra Diversiones aquest dissabte a les 8 del vespre. S'emetrà per televisió i el públic s'hi podrà unir mitjançant aplicacions de videotrucades. Part de la recaptació que aconsegueixin anirà als serveis de salut integrats del Baix Empordà i la lluita contra la Covid-19. Però per facilitar les coses, el cost de l'entrada és voluntari. el que es coneix com a taquilla inversa. Tot i la crida econòmica d'aquesta vegada, el CCIB ja havia demanat la col·laboració ciutadana en material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19, una ajuda que agraeixen perquè ha estat una resposta espectacular.
Doncs en parlem amb Xavi García, que és responsable de qualitat, de medi ambient i responsabilitat social corporativa del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Senyor García, bon dia. Senyor García, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha decidit ara fer aquest o demanar aquesta participació de la població a través d'aquest mecenatge?
Bé, bon dia a tots. Nosaltres som una fundació, som l'Hospital de Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Llavors, com a fundació, nosaltres la nostra missió és donar serveis de sanitat a el que són els usuaris del Baix Empordà, no? Llavors, som una fundació sense ànim de lucre, llavors tot el que fa referència a recursos, doncs tenim uns recursos limitats, no? Llavors aquests recursos limitats es destina doncs a inversions. Llavors, durant cada any doncs com a fundació doncs fa un pressupost destinat a una sèrie de diners destinats a aquestes inversions. Llavors ara en aquests moments ens trobem que bé, durant aquest període de temps que hem conviscut amb el que sigui el moment clau de la pandèmia del Covid i que ho vaig empordar, doncs ens va aparèixer, doncs, com bé sabeu, doncs, la societat catalana i la que tenim aquí a prop doncs, és molt solidària, no? I ens van venir, doncs, ens van donar ajudes doncs, en tema de material sanitari que gent tenia a casa seu, doncs, mascaretes, guants, tot una sèrie de material, doncs, ens van portar. Llavors hi havia molta gent que també ens volia ajudar, però que no tenia aquest material i que el que volia era doncs, donar-nos diners. I doncs teníem un número de compte i allà doncs, ens van fer uns ingressos que vam aconseguir doncs, uns 70.000 euros aproximats. Amb aquests 70.000 euros doncs, vam poder doncs, també doncs, destinar-ho a comprar coses durant el Covid, no? Doncs, des d'aparells doncs, per desinfectar sales, material de primera necessitat d'EPIs, respiradors, doncs una sèrie de materials que vam poder fer. Llavors ara, amb aquesta anomenada, no?, aquesta nova normalitat que ens entra ara, ens fa que ens hàgim de reorganitzar, no?, ens hem d'avançar, hem de pensar i hem de fer noves iniciatives, no? Llavors, nosaltres som un hospital petit, els que ho coneixeu doncs ja sabeu que tenim un espai molt, molt reduït, i llavors ens toca, doncs pensar què podem fer doncs, per aquesta nova normalitat, no? Llavors, ara en aquests moments ens trobem amb tres inversions grans en els dos centres que tenim. Aquí a l'Hospital de Palamós, doncs, a la quarta planta, la part dreta, doncs, són una sèrie d'habitacions que les hem de reformar i els hem d'aïllar i preparar per malalties infeccioses, i això requereix doncs, d'una inversió. I després tenim una sala que l'anomenem UCIM, que és la unitat de cures intermèdies, que és una unitat on actualment doncs, estan els llits estan separats per cortines i hi ha un control molt més exhaustiu com una planta doncs, d'aquests malalts. Llavors, aquesta unitat també l'hem de reformar, l'hem d'aïllar totalment, hem de fer doncs, obres perquè en lloc de ser cortines doncs, siguin amb blocs boxos separats, i això també requereix doncs, d'unitats i d'un pressupost doncs, per fer inversions en aquest aspecte. I després tenim el centre que tenim de Palamós Gent Gran, a el que és la tercera planta, hem de sectoritzar tot el que fa referència a la climatització. És una climatització que ara actualment és totalment compartida tota l'àrea, llavors el que hem de fer és que cada habitació doncs, tingui el seu aparell de climatització. Doncs, aquestes tres inversions són les que ens fan de tirar d'un pressupost, doncs ara doncs, hem pressupostat amb uns 600.000 euros i el que hem fet és doncs, bueno, demanar a la societat civil, la societat que tenim aquí a prop, doncs, que si ens volen ajudar doncs, que sàpiguen que ho poden fer d'aquesta manera.
Clar, però és a dir, si no s'aconsegueixen aquests 600.000 euros, no es podran fer aquestes millores de cara a adaptar-se al futur, a uns possibles rebrots?
No seria ben bé així. Nosaltres, o sigui, com he dit abans, no? Com a fundació, doncs, nosaltres hem de fer aquestes obres. Aquestes obres tenen un pressupost i els haurem de fer. Llavors nosaltres hem de seguir invertint, hem de seguir fent inversions de cares a la societat, no? O sigui, hem de comprar aparells, hem de comprar ecògrafs, hem de comprar altres tipus d'aparells per d'una manera, per avançar i per estar a la màxima tecnologia el millor possible. I tenim projectes d'investigació, tenim projectes d'oftalmologia que s'han de canviar per ells. Doncs tenim una llista de coses, doncs algunes s'hauran de deixar de fer, com és normal. Llavors, les que s'hauran de deixar de fer seran unes que ens agradaria fer-les, però si no hi ha el pressupost, doncs no les podrem fer i no haurem de fer unes altres. Aquestes actualment s'hauran de fer sí o sí. Llavors, per tant, el pressupost que teníem destinat a altres coses, doncs haurem de passar cap aquí. O sigui, una miqueta doncs, funciona així a les fundacions.
Per tant, l'adaptació de l'hospital a la crisi del coronavirus no depèn només de les aportacions dels ciutadans.
Clar.
Val. És la impressió que havíem tingut, per tant, volíem contrastar-ho.
No. Com a fundació, o sigui, l'Hospital de Sant Pau, Sant Joan de Déu, per exemple, que és una fundació que té molts i molts de projectes, Sant Joan de Déu, doncs què fa? Doncs li entra un Messi i li dona una sèrie de diners. Li entra la societat catalana i dona diners, doncs mecenatges, doncs mecenes que tenen uns diners i llavors allà ells poden intentar doncs, de fer la gran quantitat de projectes que tenen. Com els fan? Com a fundació doncs, tenen uns recursos limitats, és normal. Llavors no tot es pot fer. Llavors, com que els hi entren aquesta quantitat gran de mecenes, doncs poden acabar fent tots els projectes que fan i que són molt més coneguts perquè són molt més visibles i perquè doncs, els mecenes doncs, també els interessa sortir i tothom se n'entera doncs, que Leo Messi doncs, amb la Fundació doncs, Sant Joan de Déu doncs, ha donat X diners. No? Doncs aquí ens passa exactament el mateix. O sigui, nosaltres tenim gent que surt contenta, que gent que l'hem atès i que ha sortit surt agraïda doncs, del tracte de l'Hospital de Palamós i dels centres on ha estat. Llavors, com tothom sap, doncs la sanitat a dia d'avui és universal i gratuïta, però doncs, aquesta senyora doncs està agraït. I com ho fa? Doncs fa una donació. Llavors, aquestes donacions, aquestes mecenes, doncs, aquests diners es fan servir per fer inversions. O sigui, llavors, projectes que volem tirar endavant, doncs ho farem d'aquesta manera. Doncs, si s'ha de comprar, doncs tenim aparells doncs, de radiologia, doncs, que va ser una donació d'una persona doncs, que va voler fer una donació, doncs es compra aquell aparell. O sigui, aquests diners es fan servir per inversions doncs, de cares a la fundació.
Clar, tinc un dubte. Quin percentatge són inversions privades i quin altre és pressupost públic en l'Hospital de Palamós?
Ostres, aquesta pregunta ara mateix no te la sabria pas donar. Jo sóc el responsable de responsabilitat social i director de qualitat, però la part econòmica doncs la porta una altra persona i no et sabria dir exactament quin és el pressupost destinat en aquest sentit.
En tot cas, clar, són totes aquestes mesures que dèiem, concretament a l'Hospital de Palamós. Recordem, una nova unitat d'aïllament a la quarta planta d'hospitalització, també reforma la unitat de cures intensives i també millores a Palamós Gent Gran. Vaja, no sé si em podria explicar una mica la importància d'aquestes mesures que s'han de fer a Palamós Gent Gran.
Sí, mira, ara aquests dies què ha passat? Doncs quan una persona doncs, té el Covid doncs, se l'ha d'aïllar, no? Doncs amb aquest nou virus, amb aquesta nova situació, doncs, tot aquest tipus de persones, com heu vist, ja s'han vist mil imatges doncs, per la televisió, doncs són persones que s'han d'estar aïllades, no poden estar en contacte amb ningú, llavors han d'estar sols en unes habitacions preparades. Llavors aquestes habitacions han d'haver-hi un control des de fora perquè els puguis observar en ells, han d'estar totalment aïllats, l'aire ha de ser un aire diferent, o sigui, no es pot comunicar aquest aire, perquè ens entenguem una miqueta, no? L'aire condicionat d'aquesta habitació o la calefacció no pot estar comunicat amb el del costat, per tant, són habitacions totalment estanques en què ells estan allà dins i se'ls ha de fer tot allà dins i la gent que entra allà dins doncs, entra d'una manera determinada, no? I preparats, com heu vist aquests dies, doncs, amb aquests EPIs i que semblem astronautes quan entrem a dintre d'una habitació d'aquestes, no? Doncs una miqueta el que s'ha de fer és això, és preparar aquestes habitacions aïllades, que se'n diuen, habitacions d'aïllament, doncs per aquest nou virus, que en diem malalties infeccioses perquè en pot venir d'altres i, per tant, han de ser habitacions preparades per qualsevol moment doncs, que tinguis alguna malaltia que sigui infecciosa, doncs l'has de col·locar en aquests tipus de llocs. Llavors, un hospital comarcal com és el nostre, doncs, com us podeu imaginar, doncs, no té tots aquests equipaments a priori. Per què? Doncs perquè hi ha altres hospitals, doncs, de referència, doncs, com tens un Trueta, que tens unes UCIs, que tens una sèrie d'infraestructura diferent. No? Però ara, doncs, aquest nou virus que com molt bé ens sentim a parlar, no? Que no coneix ni fronteres, ni coneix comarques, ni coneix res, doncs també ens cauen al Baix Empordà. Llavors nosaltres hem d'estar preparats. Possiblement, doncs, potser no cal tantes habitacions com un Trueta, però sí que ens cal unes quantes habitacions. Llavors, la part dreta de la quarta planta, doncs, seran unes quantes habitacions que quedaran aïllades només per aquest tipus d'enfermedad, de malaltia. I doncs una mica el mateix passa amb el que dèiem, a l'UCIM, que és la unitat de cures intermèdies. Doncs allà, doncs, pot ser que hi hagi un senyor, una senyora que està pendent, doncs, de fer-li un estep, de que se l'hagin d'emportar, doncs, perquè té un atac de cor o que tingui alguna cosa relacionada amb el cor que no té res a veure amb el coronavirus, i estarà en una habitació aïllada, ha d'estar allà en aquella habitació, ha d'estar controlat, ha d'estar amb uns mecanismes, doncs, de vigilància, però al costat pot ser que hi hagi una persona, doncs, amb un coronavirus. Llavors, hem de garantir que la persona del coronavirus estigui a la seva habitació i que, per tant, estigui cuidat correctament en aquella habitació, i que el senyor que té un atac de cor estigui cuidat correctament a la seva habitació i que no tingui cap problema d'infecció d'una habitació a l'altra. Per tant, què hem de fer? Doncs aïllar bé les habitacions. Llavors, tot això vol unes inversions, que és el que estem parlant ara.
Queda clar. Xavier García, responsable de qualitat, medi ambient i responsabilitat social corporativa, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Sí, jo m'agradaria fer una puntualització, perquè penso que també és important, és que tot això, doncs, per fer una mica de difusió i per començar aquest tema, que sí que ja fa temps que ho estem fent i ho estem treballant, però que sembla que, bueno, ara és el moment, doncs, de donar-ho a conèixer també. El tenim l'Orquestra de Diversiones, que dissabte fa un concert que l'anomena el Divertardeo. Llavors, ells es van posar en contacte amb nosaltres perquè, doncs, de tota la recaptació que obriran un número de compte i la recaptació que faran de diners per aquest concert, doncs, també han fet aquesta part social i aquesta part de dir, bueno, tot això que recollim, deixant de banda tot el que ells necessitaran, doncs, pels gastos que tindran propis del concert, en què podem ajudar. I es van posar en contacte amb nosaltres i seran ells, doncs, els que, per una manera, patejaran i començaran aquest projecte de mecenatge, i, doncs, el que se recapti el dissabte, doncs, seran ells que faran la primera entrada cap aquí.
Doncs seguirem aquest concert de l'Orquestra Diversiones. Gràcies, com deia en Xavier García, per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, a vosaltres, bon dia.
Que tingui molt bon dia. Hem posat aquesta cançó, però ben bé que pel tema que ve ara, doncs, potser una cosa més alegre aniria millor, no? I és que ha arrencat el període d'inscripcions als casals d'estiu del Baix Empordà, que aquest any es faran. Hi haurà casals d'estiu al Baix Empordà. Agnès Santos.
Ja són uns quants els municipis que han obert o aniran obrint al llarg d'aquesta setmana el període d'inscripcions pels casals d'estiu. És el cas de Palafrugell, on l'àrea de joventut de l'Ajuntament ja té disponible tota l'oferta d'activitats per a infants i joves d'aquest estiu. La incertesa provocada per la Covid-19 ha fet que el programa es tanqués més tard, ja que s'ha volgut esperar a assegurar que es poden garantir totes les mesures marcades pel Departament d'Ensenyament. Finalment, el programa per aquest estiu inclou casals infantils, colònies, campus audiovisual, tallers per a joves i activitats esportives i aquàtiques, per a infants i joves dels 3 als 17 anys, depenent de l'activitat, entre d'altres. Les inscripcions es podran fer durant el mes de juny. Destaquen, però, que l'oferta d'activitats està subjecta a l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.
I a Sant Feliu de Guíxols, quines modalitats de casal hi haurà?
Doncs també, des de dilluns, les famílies que ho desitgin ja poden iniciar el tràmit d'inscripció dels seus infants als casals municipals d'estiu de Sant Feliu de Guíxols. Enguany, una de les principals novetats és que no cal córrer, si bé tindran plaça garantida totes aquelles persones que formalitzin correctament la sol·licitud dins del termini estipulat i n'efectuïn el pagament corresponent. Una altra de les novetats és que són inscripcions no presencials. Es poden fer per internet o bé per telèfon, i el període vens la setmana següent. En concret, el divendres 12 de juny juny inclòs. La situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia del coronavirus ha fet que aquestes entitats, orquestrades pel consistori, hagin hagut d'adaptar la seva activitat a les noves mesures i protocols de seguretat, cosa que farà que aquest estiu el funcionament dels casals sigui una mica diferent. Aquest és el motiu pel qual els casals comencen el 6 de juliol i deixen d'operar el 28 d'agost, un espai de temps racionalment dividit en 4 quinzenes. Al llarg d'aquestes setmanes d'activitat, els infants es dividiran en grups de màxim 10 nens i un únic monitor. Serà qui es farà càrrec del grup durant tot l'estiu per així evitar contactes a gran escala. Els diversos grups d'infants no interactuaran entre si per prevenir possibles cadenes de transmissió del virus. Hi haurà tres modalitats. La primera serà el casalet, és la que celebra l'escola Gaziel. S'hi poden apuntar els nascuts entre el 2008 i el 2016. Després hi haurà el casal de proximitat, és el que es fa a l'escola Valdiri Reixac, també va dirigit als infants nascuts entre el 2008 i el 2016. I per últim, el casal esportiu, que és el que es desenvolupa les seves activitats de caire esportiu al pavelló municipal de la Corxera. En aquest cas s'hi poden inscriure els nens i nenes nascuts entre el 2005 i el 2013.
I què hi trobarem a la capital de la comarca?
Per altra banda, també a la Bisbal d'Empordà es preparen pels casals d'estiu d'enguany. Del 5 al 12 de juny s'obre el període d'inscripcions als casals d'estiu, preferiblement per via telemàtica, però també es facilita l'opció de fer-ho presencialment amb cita prèvia del 8 al 12 de juny. Cal tenir present que enguany tots els casals municipals tenen el mateix preu. Les tres activitats que s'han programat i que van dirigides a infants i joves de 3 a 14 anys, naixement entre el 2006 i 2016, són el casal de Lleure, que realitzarà les instal·lacions de l'escola Masclarà. El casal de Lleure Esportiu es durà a terme als espais de l'escola Joan de Margarit i el casal d'Art i Natura es farà als espais de l'escola Empordanet. Des de l'àrea d'esports, joventut, ensenyament i acció social i ciutadania de l'Ajuntament de la Bisbal s'està treballant coordinadament en l'organització dels casals d'estiu municipal d'enguany. L'objectiu és que l'oferta i la realització de les activitats esportives i de lleure educatiu s'ajusti als criteris generals per l'organització de les activitats de lleure educatiu 2020 indicats per la Generalitat de Catalunya. L'oferta de casals d'estiu està subjecta a l'evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries emetin al respecte. Es duran a terme sempre i quan la Bisbal hagi entrat en la fase 3 del desconfinament progressiu.
Caixa d'eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Ets un apassionat del windsurf? Aquest estiu t'esperem a Windsurf Pals. Podràs gaudir també de surf, catamarà, paddle surf, caiac i bici a la platja del Grau de Pals. A Windsurf Pals fem cursos, lloguers o campus d'estiu pels més petits i a la nostra botiga trobaràs les millors marques de material esportiu, biquinis i banyadors. Ho trobaràs tot al nostre web windsurfpals.net. Windsurf Pals, Avinguda Arenals de Mar 1 de Pals.
Mayday, mayday! Aquí el comandant a Torre de Control.
Aquí Torre de Control. Endavant.
Estem sobrevolant Palamós i dèiem de baixar al bar La Plaça a fer el cafè i esmorzar i, si vols, t'hi esperem per fer unes tapes.
Aquí Torre de Control. Autoritzem l'aterratge a Palamós i ens apuntem a fer unes tapes al bar La Plaça.
A Palamós, bar La Plaça. Al carrer Major 58 de Palamós.
Cantamañanes és la marca de roba genuïna de la Costa Brava, pensada i creada per vestir homes disposats a viure al màxim, envoltats d'amics i compromesos a no perdre ni un minut de la seva vida. Si t'agrada viure intensament, la teva moda es diu Cantamañanes. Si tu també ets Cantamañanes, vine a veure'ns a l'Avinguda Castell d'Aro número 10 de Platja d'Aro o descobreix tot el que tenim per tu a cantamananes.com.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixa d'eines i inscriu-te gratuïtament a la caixa d'eines de Ràdio Capital.
radiocapital.cat/caixa d'eines, les 8:38. Diverses notícies de cultura. El White Summer Costa Brava ha confirmat que es farà aquesta novena edició aquest any als Masos de Pals de l'1 al 23 d'agost de 2020. Es readaptarà el format i la programació per complir amb la normativa vigent per la crisi del coronavirus, Gerard.
El lema de l'edició d'aquest any serà Safe and Sounds i hi haurà concerts acústics d'artistes emergents, restaurants i espais gastronòmics quilòmetre zero i dissenyadors. El recinte de 50.000 metres quadrats es dividirà en quatre mons amb accessos independents per tal d'evitar aglomeracions de públic i garantir la seguretat. No es podrà pagar amb efectiu i es desinfectaran permanentment els espais. El que es cancel·la són els concerts previstos de l'escenari principal de l'esdeveniment. Tot i això, les entrades que s'havien comprat per aquest any seran vàlides pel 2021.
Després del tancament preventiu durant la crisi sanitària per evitar la propagació de la Covid-19, la sala d'exposicions de les Escoles Velles es torna a obrir de cultura, Escoles Velles de Begur, amb l'exposició El peix al cove, una mostra que retrata l'evolució de la vida pesquera a Begur en els quatre ports del municipi, Sarriera, Satuna, Aigua Blava i Fornells.
L'exposició, que recull el material fotogràfic i històric de les famílies del territori que han dedicat la seva vida a l'art de la pesca, es podrà visitar fins al 25 de juny entre dimecres i dissabte de tardes i dimecres també del matí. L'Ajuntament informa que l'edifici de les Escoles Velles de Begur reuneix tots els protocols d'higiene i desinfecció homologats i, a més, els visitants tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic a l'entrada de cada equipament. Per la seguretat de tothom, també es recorda que és necessari dur la mascareta i l'ascensor només s'habilitarà a persones amb mobilitat reduïda. Es controlarà també l'aforament per accedir a la sala d'exposicions i es farà en un grup màxim de 6 persones per tal de garantir les distàncies de seguretat que determinen les autoritats sanitàries. I, a més, l'estada a l'interior de l'equipament també estarà limitada als 30 minuts.
Aquest mes de juny se celebra l'onzena edició de la jornada Dones Ganxones d'Hores del Món a Sant Feliu de Guíxols. L'estat d'alarma per la Covid-19 ha obligat a readaptar la proposta tal com s'havia fet fins ara i enguany es farà de forma virtual. Com ho faran, Eugènia?
Durant el mes de juny, totes les dones emprenedores de Sant Feliu de Guíxols, bé tinguin un negoci o bé formin part d'una entitat, poden enviar un videotutorial on expliquin les activitats que realitzen o com funciona el seu negoci i l'Ajuntament en farà difusió a les xarxes socials. La finalitat de la jornada és donar visibilitat a la gran diversitat d'emprenedoria i també d'associacionisme femení guixolenc i reconèixer la tasca de totes elles. Laura Serrano, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, ha explicat que és molt important seguir visualitzant a les dones emprenedores i més en aquests moments de crisi. Ha dit que creuen que és important avui més que mai fer difusió i visibilitzar aquestes dones emprenedores i també les entitats de la ciutat. I és que la gran crisi que ha derivat la Covid-19 ha provocat escletxes també en termes d'igualtat i és necessari doncs seguir treballant pels drets i el reconeixement de les dones. És per això que s'ha volgut celebrar a comunicar a l'Ajuntament aquesta proposta, de totes maneres, però en format digital.
Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida tornarem aquí al Supermatí, parlarem de cinema i parlarem d'una notícia destacadíssima, que és el fet que el cinema Montgrí és una de les primeres sales de casa nostra que reobre les seves portes en aquesta fase 2 i reobre aquest cap de setmana.
Així és, el proper divendres 5 el cinema Montgrí de Torroella obrirà de nou les seves portes i serà així el primer a fer-ho després de la crisi del coronavirus. A causa del distanciament reglamentari, l'aforament serà limitat a una tercera part, és a dir, 130 persones. Començarà aquesta nova etapa cinematogràfica amb el documental Pavarotti de Ron Howard, que presenta la increïble vida i l'obra d'aquest artista excepcional que es feia dir el tenor del poble. S'hi troben moltes imatges d'arxius inèdites i nombrosos testimonis. Ara serà obligatori respectar les nombroses normes de seguretat de la fase 2, com ara l'ús de la mascareta al vestíbul i a la sala, rentar-se les mans en entrar amb solució hidroalcohòlica i seguir estrictament els recorreguts marcats al terra. Tot i que encara no està prohibit, l'ús dels diners efectius no és recomanable. Finalment, per assegurar-se que la gent compleixi amb totes les obligacions, hi haurà a l'entrada uns rètols explicatius.
Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida, com dèiem, parlem de cinema. Abans el comentari. Avui el comentari ens l'envia en Pere Carreras.
Ara que portem 80 dies i 500 nits de teletreball, la majoria hem arribat a la terrible i veraç conclusió que és difícil portar-lo a terme, per no dir una expressió més políticament incorrecta. Que sí, que el cunyadisme il·lustrat va fent arengues dient que això ha vingut per quedar-se, i que sí, que el teletreball salva moltes situacions, abans ridícules com desplaçaments innecessaris. Sí senyor, si és que teniu raó. No es poden negar els fets objectius ni es poden negar virtuts als invents digitals. Però viure en streaming i connecting people acaba fregint neurones i acabes sent water, my friend. Fa 4 dies em vaig cansar de Twitter i ara em convindria una dieta mediterrània momentània que m'allunyi de webcams, zooms i paradisos artificials virtuals. Perquè són petites meravelles tecnològiques, sí, és que no ho nego, però com tota la vida hi cal la mesura i, sobretot, el tacte. Si la vida és un tango, la volem ballar tocant de forma física, posant el peu a terra i no sobre fibres òptiques o tecnologies sense fils. Que jo no tinc la gràcia d'un youtuber ni de l'hòstia pilotes davant d'una webcam. Per moltes megas, gigas o terabytes que tingui la millor de les connexions de fibra o de wifi, ni s'acosta ni pensaments a la força de la comunicació que transmet el present compartit. El gest, el to de veu o l'expressió quan som a una feina i parlem tots junts al voltant de la taula d'en Bernat. Cert que a casa s'hi està molt bé, però m'apassiona treballar amb gent. Sempre he estat home d'equips i, per tant, desitjo com mai tornar a sentir renecs, pudor a suor, l'olor que queda a l'americana dels que fumen Ducados o beuen Soberano. Enyoro els grups. Els grups grans, molt grans, grandíssims. Els riures, les penes, el soroll de la cadena quan entra la Paqui al lavabo, en Salvador xiulant l'himne del Barça quan està content, la fotocopiadora encallada i la màquina de cafè que no torna a canvi, el bocata de la Pili, la senyora de la neteja cantant el Sarandonga o l'ascensor espatllat, perquè no arriba mai una peça que deuen fabricar a Bielorússia. Tot això, que te'n trobo a faltar, sortosament crec que arribarà ben aviat.
Les 8 i 46 minuts, parlem de cinema. Ignasi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va?
Bé, mira aquí, una mica sota la pluja avui, eh?
Sí, 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 però estàs...
Anava a dir, és un cap de setmana... Sí, no, de pluja, cap de setmana ideal per anar al cinema.
Però, sí, però, bueno, home, fa unes setmanes t'hauria dit ara difícil, però és que tenim una bona notícia, que és que aquest cap de setmana al cinema de Torroella de Montgrí sonarà això. Cap de setmana, Pavarotti, el documental Pavarotti al cinema Montgrí, que reobre després de tot aquest tancament per culpa de l'estat d'alarma. Una molt bona notícia que celebrem aquí i en parlem amb en Jordi Bellapart, que és el seu director. Jordi Bellapart, bon dia.
Bon dia.
I felicitats.
Bé, mira, gràcies.
Home, és una molt bona notícia que els cinemes comencin a obrir i sobretot que ho comenci a fer el cinema de proximitat.
Sens dubte, hem estat una llarga temporada aquí parats, sense cinema, i la gent de Torroella realment, per el que ens deia quan la trobàvem pel carrer, ens deia que ho trobava a faltar molt, a veure quan obririen.
I obriu amb aquest Pavarotti un documental que, no sé si tu, Ignasi, l'has vist.
Però, no l'he vist encara.
Però jo l'he vist, el vaig veure a la preestrena, i és fantàstic, és molt bo, és molt xulo, és emocionant, és divertit, és entretingut, és que ho té tot. Vull dir, us recomano que hi aneu perquè és molt bo. És, Jordi, el documental que teníeu previst projectar just quan vau tancar, no?
Sí, sí, l'últim dia no vam arribar a projectar-lo. Teníem, encara tenim la pel·lícula que hem de passar aquí, que no es va tornar perquè els recaders van deixar de venir i es va quedar aquí, i podem aprofitar la pel·lícula que ens va portar a la distribuïdora, doncs l'últim dia de poder fer cinema. Realment, com deia abans, estic d'acord, jo ja l'he vista, la pel·lícula, i és extraordinària, és una pel·lícula fantàstica per veure.
És molt bo, i a més, bueno, clar, és un personatge molt interessant, el Pavarotti, una molt bona persona, un molt bon artista, vull dir, què hem de dir? I el retrata perfectament, el retrata fantàsticament, i amb molta música seva, i que això també emociona molt. Heu hagut de ballar molt el cap, hem tingut molts mal de caps per adaptar-vos a la situació sanitària?
Home, a veure, sí que hem tingut mal de caps, ho hem estudiat molt profundament tot i crec que ho tenim molt ben preparat. Hem marcat unes butaques que seran les que es podran... Bueno, hem marcat la que no es poden utilitzar, i això ens ha costat bastant, doncs, perquè no sabíem de quina manera fer-ho, però finalment crec que ens ha sortit força bé. I després totes altres mesures higièniques i de seguretat, doncs també portar mascaretes, rentar-se les mans amb els productes que ja tenim a punt per posar. Vull dir, no, crec que ho tenim bastant ben preparat. No ens ha costat, diguem-ne, no hem hagut de rumiar massa, perquè ja ha anat sortint tot sobre la mà, però sí que ens ha portat feina, clar.
Això és el més destacat, no? Que haurà el cinema amb mascareta, i això ja ens ho hem de posar al cap, que trigarà un temps en marxar.
Sí, sí, segur. Segur.
Reobriu aquest cap de setmana en Pavarotti, però vaja, imagino que ja teniu preparada la programació per les pròximes setmanes.
Sí, sí, tot el mes de... aquest mes de juny ja tenim programat.
Què tenim? Ho podem trobar a la web?
Sí, si vols els dic, perquè
doncs sí,
me la sé de memòria.
Ah,
doncs
fantàstic.
La setmana que ve, els dies del divendres, el dissabte, diumenge i dilluns, fem La llamada de lo salvaje, aquesta pel·lícula que surt en Harrison Ford sobre la història d'un gos. Vull dir que es veu que també és una bona pel·lícula. Mm. Algú pot pensar que és una pel·lícula molt infantil, però bé, supera el fet de que sigui una pel·lícula infantil, doncs, perquè l'aparició tot al llarg de la pel·lícula d'en Harrison Ford es veu que és molt, molt interessant, molt bona. Uh-huh. Llavors, l'altra setmana fem en sessió de cineclub Les golondrines de Kabul, que és una pel·lícula feta amb animació, però per adults, que és també una versió original, aquesta, i és una gran pel·lícula, també. Després, juntament amb aquesta, el cap de setmana fem el The Gentleman, Los Señores de la Mafia, uh-huh. I el dia 24 fem una cosa especial, que ja s'irà parlant als diferents cines, perquè no serem únics que ho fem, que és fer uns passes de la pel·lícula Cinema Paradiso. S'ha estrenat, o s'estrena de nou, amb la voluntat de, no sé, ja que tenim, hem passat temps sense cinema, doncs un exemple de la gent que s'ha passat sense cinema és el Cinema Paradiso, no? una meravella de pel·lícula que, bueno, que ens ha entusiasmat a tots, i més els que ens dediquem en el tema aquest de fer cinema, doncs ens hi sentim molt identificats.
Bona pinta, no, Ignasi?
Sí. Per qui no hagi pogut veure, perquè moltes d'aquestes pel·lícules es van estrenar abans del confinament, i penseu que molta gent no li ha donat l'oportunitat de veure-les, per tant, doncs ara és per aprofitar-ho, no?
Sí, encara me'n queda una que de l'última setmana, que és una pel·lícula també que s'ha estrenat però no ha tingut temps pràcticament de que ningú l'hagi paladejada, que està molt bé, que és Cartes a Roxanne. És una nova versió de Cyrano de Bergerac. Vull dir que és magnífica, la pel·lícula també. Mm-hmm.
Doncs Jordi Bellapart, el director del Cinema Montgrí, gràcies per passar avui pel Supermatí. Molta sort en aquests primers dies de reobertura.
Gràcies a vosaltres.
I reobren amb això que sentim, que és el documental de Pavarotti.
Come vorresti essere ricordato tra 100 anni?
My father... My mother says...
my son sing with a beautiful voice.
Doncs bé, Ignasi, ja saps, aquest el documental Pavarotti que té molt bona pinta, però tenim altres coses per repassar, tenim altres estrenes en aquest cas a plataformes. Què ens portes avui, Ignasi?
Comencem potser per la que seria la més destacada d'aquesta setmana, que és HBO, que es diu Bad Education, la estafa.
I de què va?
Mira, això es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per el Hugh Jackman i l'Alison Janney. És una pel·lícula d'HBO produïda per la mateixa HBO. De fet, tenia prevista l'estrena en cinemes aquí. S'havia d'estrenar al març, abans que arribés a la pròpia plataforma, perquè n'havia comprat els drets d'A Planeta. Aleshores, bé, la cosa ha anat com ha anat, per tant, s'estrena finalment uns mesos més tard a HBO als Estats Units, que allà sí que va arribar directament a plataforma. I en aquest cas tenim a Hugh Jackman i Alison Janney, que és un repartiment d'autèntic luxe en els rols principals d'aquesta pel·lícula, que ens parla de corrupció política. És a dir, fins on pot arribar la corrupció, com es converteix un en corrupte i de quina manera això s'acaba convertint en un modus vivendi, en una manera d'anar renovant certs mandats per poder continuar aquesta corrupció. També fica la nafra en el poble, en la gent que ho té davant i que no ho veu i no diu res. I vaja, és una mica totes les estratègies de corruptela. En aquest cas es tracta d'un cas real. D'un senyor que es deia Frank Tassone, que portava, diguéssim, era un càrrec no molt important, vull dir, no era no molt important, depèn de... però no era un gran polític, sinó que era un tipus que tenia el seu... portava les escoles, diguéssim, i a través dels diners que anaven a les escoles, doncs, es pagava la vida ell i els seus amb uns luxes espectaculars, mentre les escoles havien de patir, per exemple, goteres, no?, que ningú mai arreglava. Està molt bé la pel·lícula, la recomano moltíssim.
Estic mirant imatges del cartell, el Hugh Jackman està irreconeixible, pobre, amb lo maco que
és. Sí, aquí no és Lobezno, val?
No és Lobezno, no.
No, s'han llegit una mica, si és que es pot llegir Hugh Jackman.
No és ni Mariano Rajoy, vull dir...
No, ja que li agradaria a Rajoy saber-se de Hugh Jackman.
Sí, no, però és que l'han deixat molt malament, pobre home,
El que passa que li han fet un pentinat així una mica...
Sí, sí.
És un pentinat amb caire polític, per entendre'ns, amb una mica de gomina, aquest tipus de coses, però bé, molt bé. Està molt bé, ell, la veritat és que ho fa sensacional en aquest paper.
I què, HBO, la podem trobar?
Sí, a partir de demà, HBO.
Molt bé. Veig que té molt bones valoracions a Rotten Tomatoes,
Sí, és una gran pel·lícula,
Me l'apunto per mirar-la a partir de demà, HBO. Què més tenim?
Doncs a Netflix, una que ens arriba també una altra pel·lícula que es diu Los últimos días del crimen.
Ahà, i de què va?
Això la dirigeix un senyor que es diu Oliver Megaton, que té nom de Transformer, però no, Megaton. És una persona. Sí, no, seria Megatron en aquest cas, però no, es diu Megaton. Aquest senyor ha fet algunes altres... fet algunes pel·lícules d'acció, d'aquella saga de Transporter, també algunes d'aquelles de venganza de Liam Neeson, i en aquest cas està interpretada per el Michael Pitt i el Charlton Copley, i està basada en un còmic, és una pel·lícula d'acció, de fet és un thriller, ens presenta un futur bastant proper, i tenim el govern dels Estats Units, aquí potser Donald Trump agafa nota de l'argument, com van les coses les darreres setmanes, que planifica activar una senyal per aturar tot el comportament delictiu. Aleshores, és com una senyal electromagnètica que arriba directament a la gent. I aleshores, diguéssim que amb això aconsegueix aturar el que seria la delinqüència.
Molt bé.
Pel·lícula així que combina terrorista, crim, govern americà i aquest inhibidor de la delinqüència, per entendre'ns.
Molt bé. Ens vols parlar d'alguna cosa més?
Bé, si vols, podem parlar de sèries. S'estrena la última temporada, la quarta i última de la sèrie Por 13 Razones. No sé si...
Ah, sí?
Suposo... Sí.
No sabia que venia una nova temporada d'això.
Les últimes
han estat així, no? Jo no n'he vist cap, però per les crítiques que he vist...
La primera és collonuda.
Sí,
la primera parla de l'assetjament escolar i parla de la història d'una estudiant que s'acaba suïcidant. Vull dir, és absolutament dramàtic. Llàstima que Netflix s'ha acabat autocensurant i en les versions que hi ha ara d'aquesta temporada hi ha escenes censurades, o sigui, en escenes que ja no es veuen que s'havien pogut veure quan es va estrenar la sèrie, perquè ha tingut molts atacs, se la va acusar de que podia arribar a fomentar el suïcidi quan justament la sèrie és absolutament tot el contrari. Sí. Però bé, sempre hi ha aquests gent que entén les coses malament. I en tot cas la segona temporada va ser intentar allargar una mica el xiclet i la tercera ja va ser com molt dolenta, eh? És a dir, era ja un culebrot que els personatges ja no se sabien ni qui eren ni d'on venien i tot el girava al voltant d'una investigació criminal que tampoc s'acaba resolent al final de temporada, vull dir que és una sèrie d'aquestes que va començar molt bé i que ha acabat fatal.
I ara arriba la quarta temporada. Molt bé.
Sí, a veure si remonta.
A veure, a veure. Doncs, Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana i parlem la setmana que ve.
Exacte, aquí estarem. Una abraçada.
Adéu, una abraçada. Anem a acabar el programa.